Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada 13 de març, en 12 i 8 minuts. Arrenquem una jornada més, un programa més de protagonistes. Moltes les veus que ens acompanyaran durant el programa d'avui. De seguida les repassem. Doncs avui, per exemple, com cada dimecres, tindrem dos espais ja habituals, un el de tradicions, en aquest cas, si tenint en compte que és el darrer programa de dimecres abans de Sant Josep, parlarem d'aquesta temàtica. Ja vam tenir l'any passat el Gremi de Fusters, que commemora la seva jornada, el seu dia, el 9 de març, però avui parlarem amb Santiago Ramos, que ve acompanyat pel regidor de tradicions, Santi Cortés. Ell és el custodi de la imatge de Sant Josep que processona o que el Gremi de Fusters utilitza en aquesta festivitat. No és la imatge original del Gremi, d'aquesta no en disposen, però sí, Santiago el cedís, la que ell té, com dèiem, en custòdia, i sí que estarem amb ell, ens parlarà de la festivitat també d'aquest carrer, així que estarem amb ell avui, ens contarà, i a més també avancem que en xarxes socials podran veure la imatge, ja que la portada, perquè també ens puga venir, no?, aquesta casa Sant Josep, ja que li té molta devoció, molt de fervor, i considera que ha fet molt de bé Sant Josep. Doncs amb Santiago Ramos estarem avui al programa, però també en tindrem més assumptes. Aquesta vesprada el grup de dones Vila-real organitza una conferència en la que Núria Goterris, bon dia.
Bon dia, Sheila.
Agafa aire, agafa aire. Doncs Eulàlia Pérez Sedeño és investigadora catedràtica del CSI que parlarà respecte a les mentides científiques de les dones. És un llibre que van editar i abordarà aquesta temàtica.
Doncs és el que escoltarem també en aquest programa en protagonistes, en el qual tindrem diversos convidats. No puc respirar, és que he vingut de presseta.
T'agafarà un xucu, no pot ser.
Bé, venim d'això, de diverses rodes de premsa que, bueno, ara després també escoltarem unes pinzellades de cadascuna d'elles, anirem ampliant al llarg d'aquests dies.
Uh-huh. En aquest cas, també hem presentat a Santiago Ramos, hem parlat d'Eulàlia, però també demà, jornada Vila-real, per a parlar del multicodi.
Què és el multicodi? Doncs, entre altres coses, juntar a persones especialistes en diferents temàtiques, en diferents matèries, que en teoria no tinguen relació entre elles, no?
Uh-huh. I si és, entorn a una temàtica,
claro.
A un terme, en aquest cas és la paraula, és això. Com aquestes paraules que existeixen o no existeixen ens ajuden a definir el nostre món. Per exemple, un dels ponents, impulsors, creadors d'aquesta jornada, Enric Lladó, ens parlarà, per exemple, de la paraula blogger, clar, una cosa que no existeix, doncs pot servir-te o no entendre el teu entorn. Així que ens donarà més detalls d'aquestes jornades, estan obertes, es poden seguir per streaming, així que si estan interessats,
doncs que vagin.
Que vagin o que ho seguissin.
Que s'inscriguen, no?
S'inscriguen i si no també hi haurà
el que no
sabem
si n'hi ha places encara.
En principi, bueno, no ho hem preguntat perquè estava una miqueta ocupat, ha sigut en un entretant que tenia un huequet 5 minutets, però bé, si no per streaming es poden seguir. Després hi haurà un canal en YouTube en el qual estaran totes les ponències penjades, així que presencial o digitalment es podrà gaudir d'aquesta jornada que diu pot ser interessant per a qualsevol persona, no està adreçada a cap perfil en concret.
Doncs molt bé, serà una jornada molt interessant que tindrà lloc demà mateixa en els salons de la UNED. Uh-huh. A més, avui tancarem aquest espai parlant, aquest programa, parlant amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, dins de l'alcalde t'escolta, en el qual contestarà diverses preguntes, diverses queixes per part de la ciutadania. Uh-huh. Ja sabeu que vosaltres també podeu participar en aquest espai a través de les nostres xarxes socials, també a través de l'email vilarealrespon@gmail.com, on vos contestaran a... l'alcalde contestarà el que li plantegeu, simplement.
Uh-huh. Doncs ho escoltarem a partir de la 1:30, com sempre, així a la 92.2, i abans de tradicions, abans informatiu, i la resta de convidats. En aquesta jornada en la que també anem a mirar la previsió meteorològica, avui tranquil·litat, cels clars, no n'hi ha probabilitat de pluja, termòmetres suaus, 21 de màxima, 10 de mínima, i clar, mirem la resta de setmana. Fins
però fa un airet, Sheila,
sí?
Geladet.
Però avís per això no n'hi ha.
Pues mira, fa un aire d'aixina sí, que te gela i no fa fred, però fa l'aire lleig.
Uh-huh. Però és això, en principi aire que molesta però no n'hi ha cap avís. La situació és més o menys tranquil·la fins final de setmana, però l'inici de la vinent doncs es continuen donant aquestes precipitacions, ja veurem si es compleix o no, perquè també diu que el dia de nou podria ploure.
Que llàstima, eh? Uh-huh. Esperem que no arribi a passar, que no deslluïsca les falles, perquè seria una llàstima i sabem que són molt esperades per tota la gent i que n'hi ha molt de turista que s'apropa a veure-les. Uh-huh. Doncs, bueno, també hem de dir i recalcar, per exemple, de la part informativa, entre altres coses hem tingut roda de premsa per part del Partit Popular, Dora Llop a parlar de pressupostos participatius, també Emilio Viola ha parlat de l'IBACE, intentarem en els propers dies ampliar, perquè és una informació que la veritat és que és molt important, els projectes de reindustrialització són importantíssims en dos polígons industrials i ens agradaria parlar al respecte en molt més detall, o sigui que igual ho emplacem per a dijous o divendres. I després també, si s'apropen a la plaça de la Vila, de Vila-real, veuran que s'estan repartint com unes bossetes per al reciclatge, que n'hi ha com una espècie de carpa on s'estan repartint, on hi ha una cua gegantesca, hem de dir-ho, però que no fa falta que se desesperen tampoc, que estaran uns quants dies de mercat. Uh-huh. No s'acaben. Hi ha 5.000 bossetes, o sigui, 5.000 packs de bossetes, jo crec que és complicat que s'acabi tot això. Uh-huh. I que encara estaran, pues, el que dèiem, fins a, crec que, la primera setmana d'abril.
Doncs encara no en tenen
que
marge.
Que no desespere la gent.
Però bé, és això, quan veuen alguna cosa que donen, per si un cas no queda.
Però bé, el més interessant de tot és que primer se'ls fa una enquesta, parlant, pues, sobre el canvi climàtic, sobre què millorarien en quant al reciclatge en la seva ciutat, totes aquestes cosetes que els pot servir molt per a millorar, no?, la ciutat de Vila-real. Uh-huh. I després els donen les tres bossetes per a reciclar.
Uh-huh. Doncs interessant, a més, mira, una temàtica que ve al fil d'un dels temes més comentats a Twitter, així que anem a repassar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs bé, tendència a Twitter relacionat amb l'aspecte del reciclatge, una campanya que està duent-se a terme des de Greenpeace sota el títol Maldito Plástico. Han penjat o han ficat una pancarta de grans dimensions, 30x12 en metres, en uns centímetres, és molt gran, es veu amb una imatge aèria i és impressionant, no?, la mida d'aquesta pancarta, que s'ha ficat a una muntanya de fem de plàstic, a una abocadora, així que avui s'està parlant, en aquest cas es parla també d'algunes dades, perquè sembla que mentre llegis un tuit, no, inclús es poden estar produint 1.500 quilos de plàstic de rebut, així que també, per exemple, es parla de dades de entitats que treballen pel medi ambient, per l'entorn. Els països rics produeixen 10 vegades més de productes de rebuig per persona que altres amb pocs recursos i exporten entre el 10 i el 25% d'aquests plàstics, no?, aquests productes de rebuig. Així que és important, no?, que la gent es conscienciï, perquè també arriba a això, al mar, arriba als animals que s'ho mengen, després els mengem nosaltres. També sí que hem de tindre una miqueta de cura de què deixem a les generacions que venen darrere, però també a nosaltres mateixos. I també es parla, per exemple, com no podia ser d'altra forma, de la quantitat que consideren molt excessiva d'envasos de plàstic que hi ha als supermercats, a les prestatgeries, i que de ben segur alguns d'aquests productes podrien comprar-se sense necessitat d'aquest tipus d'embolcall. Doncs aquest és un dels assumptes, però en tenim més. Es parla de Jaume Mestre. En aquest cas, perquè la Fiscalia demana denunciar a Jaume Mestre, testic del juí del procés, per haver mentit durant la seva declaració d'aquest matí. El president del tribunal, Manuel Marchena, indica que caldrà esperar a la sentència. Així que veiem que és notícia per això, no? Perquè es demana investigar per fals testimoni el responsable de difusió internacional de la Generalitat, Jaume Mestre. Doncs més temes. En aquest cas ens anem cap a Boston, perquè diu el MIT descobreix la clau de la desigualtat, no ens barregem. Així que avui es parla justament de Boston per això també, d'aquesta notícia, així que doncs bé, també l'havíem de comentar, ja que és topeta en un dels llocs més destacats en aquesta jornada. Doncs més cosetes també que topetem avui. Inditex, diuen, castig dels mercats a Inditex, que ha presentat els resultats de 2018, supera els 26.000 milions de ventes, però amb el menor creixement de la seva història. Sí, és un menor creixement, però les xifres són importants. En aquest cas, també es desprèn d'aquesta xifra que Amancio Ortega guanyarà 1.626 milions només amb els dividendos d'Inditex. Així que poca broma també amb aquestes xifres de l'empresa textil. Altre dels temes, es parla d'un terratrèmol amb epicentre a Olvera, i justament Olvera és aquest terme el que s'ha utilitzat per a que sigui la tendència. Un terratrèmol amb epicentre a Olvera es deixa notar a diversos municipis de Sevilla i Càdiz. El sisme de 4 graus de magnitud ha tingut lloc durant aquesta matinada. així que també s'està parlant, no ha estat molt fort, però sí que ha tingut repercussió, com dèiem, en diferents províncies andaluses. Altre dels assumptes, es parla de George Pell, perquè un jutge australià ha sentenciat al cardenal George Pell a 6 anys de presó per abús sexual contra dos xiquets. Així que l'ex número 3 del Vaticà, el cardenal George Pell, com dèiem, ha estat condemnat. El jutge li tira en cara la seva arrogància, que mai va mostrar penediment per aquesta conducta. Així que parlem d'aquest assumpte, però també de Juan Cotino, altra de les tendències. Es parla, segons publica per exemple la SER, els investigadors del cas Serial senyalen altre destacat exdirigent del PP, Juan Cotino, com el Roldán, entre cometes, del PP. Doncs bé, sembla que aquesta notícia està relacionada també en una declaració de Beatriz Paesa, que assegura que Juan Cotino li va portar 640.000 euros en metàl·lic a Luxemburg. Doncs bé, aquest cas Serial també avui és tendència. Es parla d'altres assumptes com el Brexit, l'IPC, Browns, Fernando Martín, així que molt variada aquesta temàtica d'avui a les xarxes socials. Nosaltres ens quedem per ací, 12 i 20, una pausa, de seguida repassem notícies curioses.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Disfruta la Magdalena con el Mesón de la Tapa y la Cerveza y Mediterráneo. El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Plaza de España en el Parque Ribalta te ofrece las mejores tapas y cervezas a los mejores precios de las fiestas. Todos los días, desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, la mejor oferta gastronómica en el Mesón de la Tapa y la Cerveza. No te lo pierdas. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia, no hi ha alegria major que
ver a ser asusió la primera. Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal. Comulgando con el deporte.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avanza en comerç.
Notícies curioses.
Verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo.
12:24, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant d'una xiqueta peruana de només 7 anys d'edat que ha volgut ajudar a la seva família en la cerca d'un gos perdut. I per això no ha dubtat en redactar una nota a forma de cartell, descrivint i dibuixant a la seva mascota per a així facilitar la seva identificació. se busca, reza o encapçala aquest emotiu cartell que un internauta ha topetat al carrer i que ha penjat en Facebook. Es pequeño, de colores negro y blanco, se llama Oso, si lo encuentran, llamar a este número. Una niña de 7 años está muy triste. Doncs bé, amb aquesta nota, no, que està escrita en una fulla de quadern, d'aquestes quadriculades, amb la zona de l'espiral trencada i penjada en una farola, la xiqueta doncs intentava cercar a la seva mascota, a Oso. I anem a per un altre jove, en aquest cas, perquè destaca per altres motius. Tot i que encara no ha començat l'institut, Rishab Jain, amb només 13 anys i natural de la ciutat estadounidenca de Portland, Oregon, és el guanyador del concurs 13M Young Scientist Challenge 2018 gràcies a una innovadora ferramenta d'intel·ligència artificial que ha dissenyat i que millorarà la supervivència dels pacients amb càncer de pàncreas, ja que permet la monitorització del òrgan afectat durant el seu tractament. La taxa de supervivència en xiquets de 5 anys amb aquest tipus de càncer és de vora el 9% i aquest percentatge baixa fins a l'1 en casos de xiquets de 10 anys. Una xifra considerem extremadament baixa. I el que és pitjor, aquestes taxes de supervivència no han millorat significativament durant els darrers 40 anys. Així doncs, Rishab Jain va conèixer aquestes dades i es va animar a investigar respecte al tema aplicant els seus coneixements com a programador d'intel·ligència artificial, recordem, té 13 anys, segons va informar la companyia 3M. Per a desenvolupar l'aplicació, el jove Rishab s'ha ficat en contacte o es va ficar amb 253 metges per a rebre l'opinió de distints experts i líders en institucions de centres oncològics d'arreu del món i dissenyar una ferramenta que aconseguisca ubicar de forma precisa el pàncreas en un dels talls del TAC o la ressonància magnètica nuclear i donar resultats a l'instant. Així que aquest jove, de ben segur, té un futur prometedor tant en el món de la tecnologia com en el món de la medicina. I parlem d'altre jove, ens està quedant la cosa avui dels més menuts com a protagonistes, el jove Julio, que va néixer fa quasi 4 anys, sa, però sense la mà dreta, un aspecte que li dificultava agafar o sostindre diferents objectes. Ara li acabem d'implantar un braç ortopèdic que l'ha omplit de felicitat. El vídeo, penjat a les xarxes socials, mostra al menut Julio estrenant la seva pròtesi, molt emocionat al poder obrir i tancar la seva mà. És llavors quan li pregunta a sa mare: «Mamà, me lo puedo quedar?», al que el metge va respondre amb humor: «Ja veremos». Després de veure aquesta emotiva reacció de sa mare, va apuntar: «Tanto el técnico ortopédico como yo estamos sorprendidos por ver la reacción del niño». En declaracions al Daily Mail, Samuela Sarda s'ha mostrat molt satisfeta i contenta pel seu fill. Per a molts, això podria semblar un moviment mecànic més, però per a algú que no té una mà és tot un miracle. Doncs bé, amb aquesta també bona notícia ens quedem amb el repàs d'aquestes notícies curioses. Demà en contem més perquè avui tenim molts convidats que no volem deixar passar, així que una xicoteta pausa i de seguida parlem, en primer lloc, d'aquesta trobada multicodi que arriba demà a la UNED de Vila-real.
Es mentira que toda una vida he soñado contigo.
Mediterráneo se adelanta a la Magdalena. El sábado 16 de marzo con Mediterráneo gratis, la pulsera de las fiestas. Y el domingo 17 de marzo con Mediterráneo, una camiseta de diseño totalmente gratis para que sientas la conexión con la fiesta. Ya lo sabes, pulsera y camiseta gratis para vivir la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
¿Pensando en un cambio de imagen?
¿De dónde sales tú?
En Peluquería La Pelu estamos en constante renovación y tú estás incluida. Ven y descubre las múltiples combinaciones en mechas, reflejos y raíces. Y ahora te traemos la última tendencia en color. Bronze Hazelnut. Ni rubio ni castaño, una fusión de color. Peluquería La Pelu, tu mejor estilista en técnicas avanzadas, en calle Colón 10 de Vila-real. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964 52 90 48.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
¿Cuánto vuelve?
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada Villarreal. La localitat serà demà escenari de la primera trobada Multicodi, que una jornada que tindrà lloc a la sala d'actes de la UNED, així a la localitat, i comptarà amb experts de diferents disciplines, de diferents àmbits, per a parlar de la paraula, ja que aquest és el terme que fa de nexe en tota aquesta jornada divulgativa. Per tal de conèixer més detalls respecte a aquesta jornada, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic a un dels ponents, també un dels precursors i promotors d'aquesta idea, Enric Lladó. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Cela? Com estàs?
Molt bé, un plaer i moltes gràcies per atendre'ns, perquè sabem que estàs ahí en un entretant de diferents ponències. En primer lloc, Enric, ens agradaria saber què és el multicòdic.
Mira, aquesta trobada el que estem fent és aconseguir que la gent rebi inputs de codis diferents, de llenguatges diferents que ens ajuden a explicar la realitat. O sigui, el que estem buscant és, normalment nosaltres entenem la realitat des d'una perspectiva molt concreta, des de la perspectiva de la nostra experiència, del nostre idioma, de la nostra societat, de la nostra manera d'entendre les coses. I el que succeeix és que sí, és veritat que la nostra manera d'entendre les coses ens ajuda a veure moltes coses de la realitat. I al mateix temps, també és veritat que la manera que tenim d'entendre les coses també ens limita. Llavors, una cosa que sabem i que és molt, molt potent és que quan jo m'exposo a diferents maneres d'entendre la realitat, diferents codis, diferents llenguatges, la meva ment, diguem que de cop i volta s'expandeix. Nosaltres en aquestes trobades el que farem és que portem gent que treballa disciplines molt diferents. Portem des de gent que és científica, portem gent que és filòsofa, portem matemàtics, portem un expert en arts marcials, portem gent que ve de l'àmbit religiós. I cadascú, en aquestes trobades multicodi, ens explicarà des del seu llenguatge, des de la seva disciplina, quina és la seva perspectiva. Aleshores, el que busquem amb això és aquest enriquiment, aquesta apertura de la ment que fa parlar de la mateixa cosa des de perspectives molt diferents. I l'impacte, creiem que serà un impacte brutal. O sigui, nosaltres estem molt, molt emocionats amb aquesta trobada, primer perquè la categoria dels ponents que hem aconseguit portar és bestial, són gent superbona i grans comunicadors, i després perquè parlarem doncs, de temes molt importants. De fet, aquest any, doncs, com tu molt bé has dit, aquesta primera trobada gira al voltant de la paraula, o sigui, gira al voltant del codi en si mateix i de com la manera que tenim de parlar, els nostres idiomes, els nostres codis, ens fan veure la realitat d'una manera diferent i parlarem doncs, del codi de la vida, parlarem del codi de la religió, parlarem del codi de la filosofia, de les matemàtiques. Creiem que serà una jornada superinspiradora.
Perquè clar, siga quin siga el camp de treball dels diferents ponents o de vostè mateix, la paraula sempre està, la lletra sempre està i sí que és important no? també abordar-ho des de diferents perspectives.
Correcte, això és el maco, no? La paraula és el codi en si mateix, el que utilitzem per descriure la realitat. Però la paraula no només descriu la realitat, sinó que la paraula, el codi, crea la realitat també. Okay. Segons l'amplitud del nostre vocabulari, per exemple, hi ha conceptes que no hi són a la nostra ment, o sí que hi són. Jo què sé, estic pensant ara en neologismes, no? Quan inventem paraules noves. El concepte blogger, per exemple, no?
Sí.
Els bloggers existien abans que existís la paraula blogger? Doncs segurament no. Hi havia gent que feia coses que anaven per allà, però bloggers com el coneixem avui en dia té molt a veure amb el fet d'haver creat una paraula per descriure el que és un blogger, no?, per exemple. Uh-huh. Llavors, el llenguatge crea realitat. Hi havia una tribu del Brasil, d'indis, que havien viscut aïllats de la resta de la civilització, i la primera persona que va entrar en contacte amb ells va descobrir que només per descriure les quantitats només tenien tres números. Tenien un número per dir un número per dir dos i un altre número per dir molts.
No calia més.
Lo curiós del tema és que només eren capaços de manegar operacions en sentit per sota de 3. O sigui, a partir de 4 eren incapaços de fer operacions matemàtiques. No veien la diferència, no podien veure la diferència, perquè el seu llenguatge encara no havia copsat això. Uh-huh. Llavors, segons el llenguatge que tinguem, tenim el llenguatge ens dona força, però el llenguatge també ens limita. Uh-huh. Llavors, si volem créixer, és molt important rebre impactes des de llenguatges diferents. I les diferents disciplines científiques, filosòfiques, religioses, són llenguatges, són aproximacions a la realitat des d'una manera de parlar. I aquest és el nostre objectiu, posar-nos en contacte amb tots aquests llenguatges.
Explicat així, Enric, que qualsevol persona, diguem, podria ser públic potencial d'aquestes jornades, però en qui vau pensar quan les vau dissenyar? A qui estaria especialment adreçada aquesta jornada divulgativa?
Està adreçat a persones amb inquietuds que realment vulguin descobrir més coses i, sobretot, obrir i ampliar la perspectiva mental, ser capaços d'obrir la ment. Els ponents tenen l'objectiu d'explicar tot amb un llenguatge planer que ho pugui entendre tothom. I tenim gent que, no sé, tenim des de doctors en neurociència, gent molt capacitada en temes religiosos, però tothom, el seu objectiu serà explicar-ho tot des d'un llenguatge que tothom ho pugui entendre, sigui quin sigui el seu origen, procedència, amb la qual tothom ho pot disfrutar, especialment si tenim les ganes d'obrir el punt de vista, obrir noves perspectives. Uh-huh. Aquest seria l'objectiu. Gent amb inquietud, gent amb ganes de descobrir.
Uh-huh. Així que qualsevol persona que estigui interessada és durant tota la jornada, però no sabem, Enric, si alguna persona té interès en assistir a alguna o per motius laborals no pot acudir a tota la jornada. Diguem, podria assistir a aquelles ponències que li interessen o que puga participar?
I tant. Nosaltres estem una jornada que està oberta a tothom, està gràcies a l'Ajuntament de Vila-real i a la UNED, doncs està finançat perquè pugui accedir qualsevol persona que realment tingui interès, i la gent que amb llibertat total, que vingui quan pugui. També és cert que se seguiran més streaming a través de la UNED. Si un vol apuntar-se, matricular-se, pot seguir a l'event amb streaming, i també quan acabem obrirem un canal de YouTube amb les ponències també, per si alguna no l'ha pogut veure.
Així que democratitzar, no?, i apropar aquestes ponències. Doncs, Enric, ens agradaria també una xicoteta pincellada de la teua ponència, de la teua intervenció, La grandesa de lo invisible, no?, respecte a aquests còdics. Més o menys, què abordaràs?
Sí, del que parlarem bàsicament és de per què fem aquestes trobades multicodi, i com el llenguatge en realitat ens servirà per ser capaços de veure les coses que normalment no veiem. Uh-huh. Llavors, hi ha moltes coses invisibles en la nostra realitat que no coneixem, però estan allà, i el llenguatge és el que realment ens ajudarà o no a descobrir-ho. Esperem que vingui molta gent,
Sí.
i que ho disfrutin.
Uh-huh. Doncs també una ponència que servirà de benvinguda i d'explicació als assistents. Així que,
això,
Enric,
mateix,
com sabem que has d'atendre altres obligacions, t'agraïm especialment que hagis agafat o atès la nostra cridada, que siga tot un èxit i que puguem parlar pront d'una segona edició d'aquestes trobades a Vila-real.
Estupendo, Sheila, moltes gràcies.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
El Villarreal es una de las joyas de nuestro pueblo. Con cariño y voluntad puede lucir toda una vida. Joyería Lola Álvaro, al lado de nuestro equipo. Endavant Villarreal.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les activitats, una de les propostes del grup de dones de Vila-real. En aquest cas, una xerrada que arribarà aquesta vesprada a les 7 a la sala d'actes de Fundació Caixa Rural hacia Vila-real. En aquest cas, una ponència a càrrec d'Eulàlia Pérez Senyedo, entre altres, professora d'investigació de ciència, tecnologia i gènere al Departament de Ciència, Tecnologia i Societat de l'Institut de Filosofia del CSIC, entre altres, perquè té un ample i llarg currículum. En aquest cas, la seva ponència versarà respecte a un dels llibres que va publicar fa un parell d'anys, en aquest cas, les mentires científiques sobre les mujeres, i per tal de conèixer una miqueta més de la seva ponència, de la seva participació, avui a Vila-real, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Eulàlia Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y también en primer lugar agradecerle que atienda nuestra llamada.
Encantada.
Bueno, también llega esta charla organizada por el Grupo de Dones de Vila-real cerca del 8M. Justamente se pone el foco, ¿no?, en la mujer en la ciencia, pero también en las mentiras, ¿no?, ya que es un libro en el que tanto usted como la compañera con la que realizó este ensayo abordaron diferentes aspectos, ¿no? Nos gustaría saber, en primer lugar, ¿qué le debe la ciencia a la mujer a lo largo de la historia, si es que le debe algo, según su opinión?
Pues sí, le debe mucho. En primer lugar, reconocerla, visibilizarla, porque han estado ocultas a lo largo de toda la historia de la ciencia, pero además también tenemos que tener en cuenta que gran parte de la historia de la ciencia y de la ciencia se ha construido con imágenes de mentes masculinas, que se ha considerado que el hombre, el varón, era lo humano, o sea, y que eso incluía todo, pero se ha pretendido pensar que estas mentes masculinas que pretendían conocer lo humano, pero eso no es cierto, porque se ha construido, como digo, la naturaleza humana a partir únicamente de lo masculino. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que apenas tenemos un imaginario que represente a las mujeres como sujetos de conocimiento o como investigadoras que investigan a hombres también, ¿no?
Este, dijéramos, es el gran reto, ¿no?, que tiene la historia, difícil, ¿no?, de recuperar, porque llevamos muchos siglos, por desgracia, y los efectos aún se notan, porque aquí que tenemos, por ejemplo, una cátedra de innovación cerámica, los catedráticos responsables lo dicen, ¿no?, falta todavía mucha vocación femenina en la ciencia, así que vemos que, por desgracia, los efectos de tantos siglos, hoy en día, que no se ha conseguido la igualdad, pero vamos en ese camino, todavía se notan, ¿no?, estas consecuencias.
No solamente porque haya escasez de mujeres en algunas carreras, sobre todo en las que tienen que ver con las ingenierías, sino también porque se las ha excluido en muchas ocasiones de la investigación científica como objetos de investigación científica. Por poner un ejemplo, pues en muchos ensayos clínicos, a la hora de testar medicamentos, pues se testaba solo con varones, pensando que lo que se aplicaba a varones se aplicaba al resto de los seres humanos, y eso no es así, porque aunque somos iguales en muchos aspectos, también somos diferentes en otros muchos.
Así que es importante hacer este apunte, y también, por ejemplo, se habla de los olvidos o secretos, o se ocultaban, ¿no?, incluso aspectos relacionados con el cuerpo, la anatomía, creo que ha comentado usted, así que la importancia o el miedo, ¿no?, ¿qué miedo se podía tener a que la mujer tuviera más peso en el mundo de la ciencia?
más que miedo, yo creo que lo que sucede es que no se ha estudiado a las mujeres más que en lo que tenía que ver con el aparato reproductivo, porque se nos ha considerado fundamentalmente eso, necesarias para la reproducción de la especie, y todo lo demás pues no interesaba. Entonces, el hacer énfasis en la investigación en salud y sexualidad reproductiva, que incide en la diferencia esencial de las mujeres, pues ha tenido como efecto desatender otras diferencias médicas que no son reproductivas, y ha tenido como ejemplo también pues la ocultación de ciertos aspectos de la anatomía sexual femenina que no tenía fines reproductivos, léase por ejemplo la próstata o la eyaculación femenina, ¿no? O sea, todo lo que no tuviera que ver con la sexualidad reproductiva pues no carecía de importancia, ¿no?
Así que se silenciaba, ¿no? Como las mujeres no servían para nada más, ¿no? Pues ¿para qué tratarlo?
Exacto, exacto. Y también muchos ocultamientos científicos pues se han producido por intereses comerciales, ¿no? Porque también los intereses comerciales muchas veces son los que determinan las prioridades científicas, ¿no? O también en nombre de la prevención ginecológica, véase por ejemplo el cribado masivo a través del cáncer de mama a través de las mamografías, cuando muchas de las mamografías serían innecesarias, ¿no?
Uh-huh. También otro aspecto que creo que se han comentado o que también se comenta en algún artículo relacionado con la ciencia y la mujer son las capacidades innatas, ¿no? Innatas que se atribuían a los hombres y que se consideraba que la mujer, por ser mujer, ¿no? El sexo débil, como siempre se ha acuñado, pues no tenían estas capacidades, por ejemplo, para temas como matemáticas, ¿no? Así que también un obstáculo más, considerar que su cerebro, que siempre han dicho también que si era más pequeño que el de los hombres, no estaba preparado para este tipo de materias.
Claro, efectivamente, y eso todavía sigue un poco en el imaginario colectivo y en los estereotipos, ¿no?, acerca de las niñas que son menos aptas para matemáticas, ¿no? Pero bueno, eso se ve que se ha visto por muchos estudios que eso no es así, porque cuando se las educa igualmente que a los chicos, pues tienen el mismo rendimiento. Eso se ve muy claro en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur o de Finlandia, ¿no?, donde los primeros informes PISA pues mostraban una diferencia de competencias matemáticas enorme a favor de los chicos, y luego resulta que con cambios en educativos pues ahora están por igual. O sea que eso, aunque se sigue apareciendo en la prensa porque queda muy vistoso, ¿no?, lo de se encuentran diferencias y tal, pero luego en realidad cuando se hacen estudios serios se ve que no es así.
Así que también suponemos, ¿no?, que obviamente los estudios que se han podido hacer han perjudicado, pero también la difusión que se ha dado de ellos y las lecturas que se hacen, ¿no? Ahí suponemos que los medios de comunicación, algunos también deberíamos asumir el mea culpa.
Pues sí, yo creo que es muy importante que los medios de comunicación sean muy cuidadosos en los estereotipos que transmiten, porque muchas veces por buscar un titular que impacte, pues se da una idea que muchas veces cuando lees el artículo por dentro te das cuenta de que no es eso lo que se quiere transmitir, pero el titular sí que lo transmite, y desafortunadamente mucha gente se queda solo en el titular.
Así que también, ¿no?, la gente también advertencia a navegantes, a lectores, ¿no?, que profundicen, porque obviamente un titular intenta captar la atención, pero claro, es complicado, muchas veces tendencioso, ¿no? Así que hay que ir un poco más allá.
Sí, sí, bueno, yo no sé si muchas veces es tendencioso, es probable que sí, pero otras veces se hace simplemente por buscar algo que atraiga la atención, pensando que luego en el interior se va a explicar mejor, pero como digo, muchas veces los lectores se quedan ahí, ¿no?
Le comentábamos, le preguntábamos, Eularia, al principio que le debe la ciencia a la mujer, pero también nos gustaría saber qué mujer o qué mujeres, porque quizá quedarse con una, ¿no?, es hacer una selección demasiado selectiva, ¿se merecerían o cree usted que merecerían tener un mayor peso? Porque quizás sí que se habla de Marie Curie, ¿no?, de los avances que consiguió, pero ¿qué mujeres deberían estar más en estos libros, ¿no?, en estos libros de historia, de ciencia, a los que la sociedad también le deberíamos reconocer más por la labor científica que sí que, pese a las trabas, pudieron realizar?
Bueno, pues hay muchísimas. Yo que me dedico a esto podría empezar a dar nombres y no parar, pero podemos poner, pues por ejemplo, Mary Anning, que es la fundadora de la paleontología, Liz Meiner, una física de primera magnitud que trabajó toda su vida codo con codo con Otto Hahn y que fue la que se dio cuenta de que los experimentos que había hecho Otto Hahn, lo que habían descubierto era la fisión nuclear, cosa que de la que no se había percatado Otto Hahn, y sin embargo le dieron el premio Nobel a él y no a ella. Jocelyn Bell, que bueno, todavía está viva y ahora ya es muy reconocida. Ella estaba haciendo la tesis doctoral cuando descubrió un tipo de estrellas que se llama pulsar, que hasta entonces no se habían detectado, y también le dieron el premio Nobel a su director de tesis, Nettie Stevens, que descubrió la naturaleza sexual de los cromosomas. En fin, hay muchísimas, podríamos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Virginia Apgar, que es la que elabora el test Apgar, que es el que se les aplica a los recién nacidos para ver cómo están, si están bien de salud o si tienen que recibir algún cuidado especial. O sea, hay muchísimas mujeres que podrían haber tenido un reconocimiento mayor y que sin embargo no lo han tenido, pero muchas, muchísimas. A pesar de que es verdad que ha habido menos que hombres porque han tenido el acceso a la educación formal muy retrasado con respecto a sus colegas. Ten en cuenta que las universidades en las que solo podían entrar los varones se fundan en los siglos XIII-XIV, las principales, y que las mujeres no comienzan a entrar en las universidades hasta finales del siglo XIX, o sea que llevan muchos siglos de retraso para poder acceder a eso, y aún así ha habido durante todas las etapas de la historia ha habido mujeres haciendo ciencia.
Así que es importante, y suponemos también que en estos siglos pasados también quizá la vertiente económica, ¿no? Porque aunque una mujer, dijéramos en ese momento clase media o clase baja quisiera, tampoco tenía los recursos, ¿no? Por suerte ahora es mucho más democratizada la entrada a los estudios superiores, pero en esos siglos quizá también era mucho más complicado si no se tenía un respaldo económico.
Hombre, claro, pero eso pasaba también para los hombres, ¿eh? Uh-huh. O sea, los que hacen ciencia, fíjate que la profesión de científico no surge como tal hasta el siglo XIX. Hasta entonces pues eran nobles, o a partir del siglo XVII o así, pues eran personas acomodadas, y de hecho muchas de estas mujeres que hacen ciencia la hacen porque se educan en las bibliotecas de familiares o con sus padres. Por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que es el de las astrónomas. Las astrónomas, muchas de ellas aprenden astronomía con sus padres y con sus hermanos, y luego se suelen casar con discípulos de sus padres o compañeros de sus hermanos para poder seguir haciendo astronomía, ¿no? Entonces son o hijas de o esposas de luego en muchas ocasiones madres de astrónomos, ¿no? Entonces, pero esto siempre dentro de una clase privilegiada, porque como bien has dicho, la democratización del conocimiento es muy reciente. De hecho, en nuestro país yo creo que comienza a partir de los años 70, ¿no? Y más sobre todo a partir de los años 80, cuando nuestro país opta por un modelo de universidad que podremos pensar que es más o menos adecuado, mejor o peor, pero opta por un modelo de universidad pública, de fundar un montón de universidades para que la gente no tenga que desplazarse a estudiar, y por tanto eso encarecería los estudios, y entonces eso democratiza muchísimo el conocimiento en nuestro país.
Que pueda durar muchos años, ¿no? Para no volver a situaciones anteriores.
Esperemos.
También nos gustaría, Eulalia, para no desvelar mucho más sobre la ponencia que usted ofrecerá esta tarde aquí en la localidad, pero sí un mensaje quizá para estas jóvenes, ¿no? que puedan escucharla y no sepan muy bien qué hacer con su futuro. ¿Qué podría decirles usted para animarlas a que valoren, si les gusta? Obviamente no van a hacer algo al disgusto, ¿no? Pero la ciencia como una opción para seguir sus pasos profesionales.
Pues yo les diría que ánimo, que se dediquen a lo que más les guste, pero por supuesto que no dejen de lado la opción de estudiar ciencias, porque la ciencia y la tecnología están muy presentes en todas nuestras vidas. Yo cuando daba clases en licenciatura les ponía como primer ejercicio a mis alumnos y alumnas que imaginaran su vida desde que se levantaban hasta que se acostaban sin utilizar nada de ciencia ni de tecnología, y claro, se daban cuenta de que ni vestirse podían, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta que la ciencia y la tecnología es muy importante, pero que además a través de la ciencia y de la tecnología podemos ayudar muchísimo a una sociedad mucho mejor. Y por último, el último consejo que les daría sería que ellas pueden. Todo el mundo puede, que no piensen que por ser chicas o que son o que no son inteligentes suficientes como para hacerlo, porque todo el mundo puede hacerlo si se lo propone.
Pues con este mensaje de esperanza, de fuerza, nos quedamos, esperamos que siga, ¿no? Porque claro, qué bonito podría ser decir o dejar escrito, pues mira, mi madre, mi abuela, mi tía, mi hermana, ayudo, ¿no?, a que esto fuera posible, y eso pues la ciencia lo permite, así que también ellas sean parte de lo que puede venir en un futuro. Eulalia, muchísimas gracias por acercarnos esta pincelada y esperemos que vaya muy bien la ponencia de esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotras.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es, porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
¿Quieres disfrutar la Magdalena con Mediterráneo? El jueves 21 de marzo te ofrecemos totalmente gratis la guía de toros de la Feria de la Magdalena. El viernes 22 de marzo, el suplemento especial de Mediterráneo de las fiestas a todo color, la cinta verde de la Magdalena y el programa de bolsillo Gentileza de la Salera al Campo. Todo gratis. Y el sábado 23 de marzo, el regalazo de las fiestas de Mediterráneo, la bolsa de la Magdalena multiusos, exquisitamente decorada, también gratis. Ya sabes, la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Tens un dubte, queixa o suggerència respecte al teu carrer, barri o Villarreal en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email villarrealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Villarreal. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Villarreal t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
12:59, avui una miqueta abans aquest repàs per a poder escoltar després l'espai de tradicions i l'alcalde t'escolta. Arrenquem, com dèiem, repàs per actualitat provincial i local. Comencem parlant de l'aeroport de Castelló, que afiança la seva aposta per la implantació d'activitats complementàries amb l'acord de CanSat amb la companyia britànica Ecube Solutions Limited per a la realització de treballs de desmuntatge d'avions. Serà la segona companyia que desenvolupa aquesta activitat industrial en les instal·lacions castellonenques. L'empresa britànica preveu un creixement continu durant aquest any i contempla el desmuntatge d'una desena d'aeronaus de diversos models que aniran aplegant de forma escalonada durant els propers mesos a la base castellonenca. La primera d'aquestes aeronaus ja està estacionada a l'aeroport de Castelló. L'acord amb l'empresa també inclou la construcció d'un hangar junt a la terminal de càrrega destinat a l'emmagatzematge d'aquestes peces. El director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, i la directora de l'aeroport, Ivan Aguinot, han destacat que aquest acord amb l'empresa britànica contribuirà a dinamitzar l'economia de la zona, així com a consolidar la infraestructura. Tots dos han ficat en valor l'interès en augment empresarial per treballar amb l'aeroport de Castelló. I parlem ara de la Diputació de Castelló, que aprovarà el Pla Castelló 135 en el proper ple del 2 d'abril. Amb aquesta aprovació definitiva, el govern provincial conclourà ja la tramitació d'aquesta actuació municipalista, que li portarà a activar més de 230 obres que es duran a terme durant aquest 2019 en 135 municipis de la província amb una inversió de 12,4 milions d'euros. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha explicat que l'entitat provincial ja té tot enllestit per a poder aprovar aquest pla Castelló 135 en del 2019. Un pla, diu Moliner, que va permetre invertir més de 12 milions d'euros en tots els municipis de la província, en tots sense cap tipus de distinció, habilitant obres i millores de serveis per a que els ciutadans cada vegada tinguin una millor qualitat de vida. En aquest sentit, el màxim responsable provincial ha ficat en valor la capacitat de la Diputació per arribar a tot el territori provincial mitjançant un únic pla reglat al que poden accedir tots els consistoris. Aquesta, diu Moliner, és la millor ajuda que la Diputació pot fer, aplegant de forma capilar a tots els llocs de la província i permetent que els ajuntaments puguen planificar millor els seus municipis amb la certesa que l'administració provincial els respondrà. Repassem actualitat de municipis. Ens anem cap a la capital. El procés participatiu per al disseny del futur centre d'envelliment antic de Castelló, que s'emplaçarà en l'edifici municipal d'Antonio Maura, ha conclòs amb la selecció d'una vintena de propostes que permetran abordar qüestions com la soledat no desitjada, fomentar l'estimulació sensorial per al tractament precoç de demències i potenciar la informació sobre recursos i activitats destinats a la gent gran. L'alcaldessa de la capital, Amparo Marco, ha destacat l'avanç que suposarà aquest centre per a prestar una atenció personalitzada al col·lectiu de persones majors, promoure activitats socioculturals, especialment adreçades a ells, oferir serveis de qualitat i avançar en l'objectiu de convertir a Castelló en una ciutat amigable amb les persones majors impulsada per la regidoria de gent gran. Entre les propostes més valorades destaca l'impuls de l'àrea housing, de forma que el centre d'envelliment actiu s'assembli el més possible al concepte de llar, de forma que els usuaris puguen sentir-se com a sa casa. En aquest sentit, les persones majors reivindiquen que es doti el centre de recursos que permeten abordar problemes com la soledat no desitjada, que hi hagi una sala d'estimulació sensorial i cognitiva i que la biblioteca dugui a terme projeccions com a espai de lectura. I ens anem ara cap a Onda, que ha iniciat les obres per aconseguir l'homologació d'una aula de fontaneria al Centre de Formació per a l'Ocupació Monteblanco. Amb aquesta acció, el consistori diversificarà l'oferta de cursos municipals en futures edicions i l'alumnat podrà aconseguir titulacions certificades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquestes obres s'estan executant amb càrrec als fons FEDER de la Unió Europea, que es van aconseguir al principi del mandat gràcies a l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat EDUCI. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha indicat que el Departament de Dinamització Econòmica, que dirigís Àngel Badenà, s'ha dut a terme des de que començarà l'acció de govern a Onda una gran quantitat d'accions adreçades a la diversificació de l'economia. Ara, diu Huguet, en aquest centre formatiu Estem actuant en benefici dels col·lectius més vulnerables amb l'objectiu de promoure la inserció laboral i social tal com recull l'EDUCI. I ens quedem ja a la localitat, ens quedem a Vila-real. En primer lloc parlem de Ciutadans. El portaveu a l'Ajuntament, Domingo Vicent, ha recriminat a l'alcalde José Benlloc després de conèixer el pagament íntegre per la compra definitiva del Gran Casino, que es comporta més com un promotor immobiliari que com un alcalde que vela pels interessos de tots. Són paraules de Vicent. En aquest sentit, l'edil de Ciutadans ha criticat que el bipartit nega diners a tot el món, proveïdors, clubs esportius, associacions, ONGs, pares o agricultors, i que en lloc de pagar-los el que es deu amb els romanents presumisca de gastar-ho en un edifici que 4 anys després continua tancat i sense ús. En opinió del regidor de Ciutadans, l'alcalde vol passar a la història per ser el que més patrimoni ha adquirit a Vila-real i no com el que hauria de ser, l'alcalde que governa per a tots. Així doncs, Vicent ha indicat que des de Ciutadans considerem que hi ha altres prioritats i que l'economia municipal ha de seguir el patró de la domèstica. Primer el necessari i després els capritxos on el deu i també que s'han de complementar, deia el regidor de Ciutadans, Domingo Vicent. I continuem parlant de l'oposició. En aquest cas ha estat la regidora del Partit Popular, Dora Lloc, qui ha parlat en respecte als pressupostos participatius. Lamenta que...